Coast to Coast.
Temps per Lena Bea, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, i un cop més, hem de tornar a parlar de Luka Doncic, l'eslové, que se n'ha tornat a anar més enllà dels 50 punts.
Sí, 53 punts, i a més amb molt bones estadístiques. Necessiten molt poc tirs, això sí, per buscar un contrapunt una mica negatiu. Si necessites que Doncic faci 53 punts, 24 en el primer quart, per guanyar casa contra el cuer de la NBA, que és Detroit, doncs ens mostra que Dallas s'ha de moure en el mercat per aconseguir alguna cosa. Ell tornava d'una lesió, hi ha qui diu, no, és que clar, Doncic acapara tant de joc que si altres tinguessin més protagonisme, doncs la veritat és que els partits que s'ha perdut, 6 partits, 6 derrotes dels Mavericks. Per tant, aviam si es mouen en el mercat, però tenim una altra nova exhibició de Doncic que seria candidat a MVP o ho és, però si no millora a nivell col·lectiu d'Ales, serà complicat que se l'emporti.
Mm-hmm. Per cert, ara que parles de mercat, en aquest cas del de Dallas, de la resta d'equips, hi ha alguna operació cridanera en aquests últims dies?
No, segueixen mirant. Ara el nom Anunobi, que de Toronto, és dels que torna a pujar, perquè Toronto, ja n'hem parlat alguna setmana, no funciona i han de fer canvis, però estan tots, com que hi ha tants equips amb opcions de classificar-se, que per exemple a l'Oest hi ha 3 partits de diferència entre ser quart o ser 13è, ningú s'atreveix a fer el pas i tothom esperant, aviam qui és el primer que es mou per veure l'efecte dominó, però no està tot molt encallat, suposo fins a última hora, i equips com Toronto han dit que fins a última hora no decidiran si ho desfan tot o busquen reforçar-se per intentar canviar el rumb. I així estan la majoria.
Mira, ara que em surto del guió, però ara que parles d'equips amb problemes, els Lakers continuen 13ens a l'Oest. Hi ha hagut gran sidral amb l'arbitratge, vaja, fonamentalment perquè es va queixar LeBron James en el clàssic Celtics-Lakers d'aquest cap de setmana.
Sí, perquè la falta va ser l'última acció del partit. Va ser una falta molt clara amb l'àrbitre a pam i mig, que es van passar el xiulet. I llavors a la pròrroga van acabar caient. I ha coincidit que en poc temps hi ha hagut 4 partits amb final ajustat i amb males decisions que han perjudicat els Lakers. I clar, el que comentava abans, això de que hi ha 3 partits de diferència entre ser quart o ser 13è. Si aquests 4 partits fossin 4 victòries, tindríem els Lakers quarts i molt més tranquil. Però també és veritat que ha sortit un periodista que s'ha dedicat a mirar tots els informes arbitrals de finals ajustats i el balanç de la temporada dels Lakers és positiu. Hi ha més dies que els han afavorit que no pas que els han perjudicat. Però sí que, clar, és el gran partit, és Celtics-Lakers, era un gran partit de la veritat dels Lakers, van anar per davant molts minuts i van jugar molt bé, tenien a partir guanyar fins al punt que va tenir 2 tirs lliures amb més 2 a Beverly, no se'n va fer un i van empatar els Celtics, però clar, és que pocs cops s'ha vist 2 imatges, primer la de LeBron fent voltes i protestant tant, sí. I després l'altra que va ser còmica de Patrick Beverly, que va agafar la càmera d'un fotògraf i se'n va anar a l'àrbitre a dir-li mira com és falta, que li va caure tècnica, òbviament, però sí que és de les tècniques més divertides que s'han vist en el bàsquet.
Molt en desacord amb aquesta tècnica, perquè l'únic que pretenia el bo d'en Patrick Beverly era portar proves i aquesta més concloent no podia ser. Bé, doncs els Lakers, que ara mateix estan fora de, fins i tot de posicions de play-in, però com diu el Jordi, a l'Oest està tot tan comprimit que vés a saber com s'acabarà la temporada regular. Escolta, dues de curiositats. La primera té a veure amb Jaren Jackson, el jugador de Memphis Grizzlies, i les estadístiques.
Sí, és una d'aquestes històries que de cop apareixen a la NBA quan no t'esperes, i és que un usuari de Reddit, que vindria a ser un lloc de foros, que la gent fa preguntes així dels Estats Units, molt famós allà, va treure que Jaren Jackson l'estarien ajudant, ell és un ferm candidat a endur-se el premi a millor defensor de l'any, el jugador de Memphis, que l'estarien ajudant als partits de casa. I per demostrar-ho va ensenyar que estava amb 4,4 taps a casa i, en canvi, a fora baixava amb 2,1. I les pelotes robades també baixava a la meitat. I que mai a la història havia hagut tanta diferència. Fins i tot no hi havia ningú a la Lliga que a casa fes tants de taps. I llavors, clar, això ja saps com ens agrada a tots, les teories de la conspiració, i tothom s'hi va sumar. Sí, perquè a més Memphis ja fa anys ja els van acusar també d'inflar estadístiques. Què va passar? Que hem tenit dos periodistes, que digue-li poca feina, digue-li gran professionalitat, es van dedicar a repassar tots els taps de la temporada de Jaren Jackson als partits a casa de Memphis i van trobar que 32 o 3 tots estaven ben indicats i estaven ben apuntats. Per tant, va ser una teoria de la conspiració que va durar molt poc, però molt curiosa aquest cas de veure com doble a casa el que és els taps i les pilotes robades respecte als partits de fora.
Bé, no sé si tenen poca feina els dos companys periodistes, però en tot cas, si jo fos Jaren Jackson, com a mínim els convidaria a sopar. I la segona té a veure amb la mecànica de tirs lliures de dos jugadors que la tenien desastrosa, vaja, i la continuen tenint desastrosa, però han millorat molt els seus números.
Sí, són dos jugadors que estèticament és horrorós quan els veus. Un és Jeremy Sochan, el rookie dels Spurs, que no feia cap tir lliure. Estava en percentatges molt baixos, pel 30%, i de cop va decidir doncs, començar a tirar a una sola mà. Tota la mecànica és agafar la pilota i una sola mà. I clar, estèticament pot ser horrible, però ha passat des que fa això estar per sobre del 70%, amb un 77%, i cada cop millor. És a dir, que li funciona. T'arrenques els ulls quan el veus, però li funciona. I l'altre encara és més estrany, perquè és Mason Plumlee, que és un pivot que ja porta 10 anys a la Lliga, un bon pivot, i l'any passat va entrar en una crisi que va estar a punt de batre el rècord negatiu de Ben Wallace, que Ben Wallace va estar amb tirs lliures una temporada amb el 33%. Plumlee ho va arreglar per arribar al 39%, que és lamentable. I aquest any va decidir, doncs, què faré? Tiraré amb l'esquerra. Soc dretà, però a partir d'ara, després de 10 anys, tiro amb l'esquerra. Per internet pots trobar vídeos de recopilació d'aquesta temporada, de tirs a mitja distància, que els vídeos són de la reacció dels rivals, de la banqueta i tot, de com se'n riuen veient el que fa. Però, des de que ho fa, està per sobre del 60%. És a dir, que li està funcionant, dintre que el 60 és poc, però clar, és molt per sobre del 30 i alguna cosa que tenia la temporada passada. Però a més això li ha donat confiança, està jugant millor, i ara ha fet els millors números de la seva carrera. Ha superat 20 partits per sobre de 15 punts, 10 rebots i del 70% en tirs, que són unes xifres que només no es veien des dels temps de Will Chamberlain. Estèticament és horrorós també veure'l tirar amb l'esquerra, vull dir que fa patir molt, però li està servint també.
Molt bé, tot això el dia, com cada dimarts, que l'app de Catalunya Ràdio i el web hi podeu trobar l'edició d'aquesta setmana del Triple Amenaça, el podcast de d'NBA que capitaneja el Jordi Colomer amb el Roc Massaguer. Qui teniu aquesta setmana i de què parleu?
Dani Sanabra, i saps que si hi ha Dani Sanabra has de parlar dels Celtics sí o sí. Més que res, perquè som una mica malastrucs.
Suposo que heu parlat de la derrota contra els Knicks.
Perquè quedava més enrere
vaja,
en el temps.
Vaja.
Ens va enganxar més amb el dels Lakers, però saps que tenim un efecte una mica malastruc i llavors per això vaig voler parlar dels Celtics. A més, era en Roc també ho és, llavors eren 2-1, però sí, hem analitzat que els Celtics ara mateix són el líder de la NBA i favorit al títol. I dona per parlar-ne, igual que dels Sixers o d'una mica de l'All-Star que dijous, la matinada, dijous a divendres sabrem qui són els suplents, doncs fer una mica de porra i parlar una mica de tot plegat.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat i em guardo per setmanes vinents aquesta enquesta que diu que l'afició dels Knicks no és la més exigent de la NBA, gairebé, però no la que més. Colomer, gràcies, una abraçada.
Fins la pròxima.